Bon dia, són les 8.
Supermatí, el despertador informatiu del Baix Empordà.
Ahir vam saber que el ministre d'Economia espanyol, Luis de Guindos, serà vicepresident del Banc Central Europeu. Per aquest càrrec, el senyor ministre cobrarà 334.000 euros a l'any o el que és el mateix, gairebé 28.000 euros al mes. És el ministre d'un país que, segons apunten alguns importants economistes, està en fallida tècnica. Ministre que va treballar, abans de ser-ho, a Lehman Brothers i ministre d'un govern que, després de buidar el fons de les pensions, et demana a tu, que tens una misèria de sou, que estalvis per poder complementar la teva pensió el dia que et jubilis.
Hola, rapaces y rapaces, soy Miguel Ángel Fernández, profesor de una universidad de cuyo nombre no quiero acordarme, pero de lo que me acuerdo mucho es de las cosas bonitas que me están pasando por la calle. Todo el mundo me para y me dice: oiga, que es usted el profesor que no es gallego pero tiene acento gallego y que lleva peluca. Digo, sí, soy yo. Dice, oh, oh, qué consejos más buenos da eso. Y ahora soy el cicerón del ahorro, ¿eh? Como la gente me pide consejo. El otro día me pasó por la calle una cosa muy graciosa. Me paró un rapaciño. El rapaciño me decía, oígame, que usted dice que tengo que ahorrar ya, soy rapaz, pero tengo que ahorrar ya. Digo, sí, hombre, sí, ahorra, hombre, que luego te jubiles, te dan una pensión y necesitas más dinero. Y me dijo, pues estoy pensando en comprarme un piso porque me va muy bien ahora en el trabajo. Digo, bueno, pues me alegro, hombre, que vaya bien el trabajo, pero lo del piso, espérate, ¿eh? No está mal, es una manera de invertir dinero, pero hay otras fórmulas de ahorrar. Hay otras fórmulas de ahorrar porque luego te metes en un piso cada mes y pagando una hipoteca durante 30, 40 años y luego dices, ostras, ya no tengo liquidez para mis
aquest
cosas.
És l'àudio, aquest és l'Edu Soto, l'actor Edu Soto, el que feia el nen de Castefa, eh? I aquest és l'àudio d'una campanya que es diu Que el ahorro te acompañe. Us l'hem posat a col·lació d'això que dèiem, eh? Mentre alguns se'n van al Banc Central Europeu amb aquest sou, a nosaltres ens demanen que estalviem per complementar les pensions que tot apunta que perillen. A vosaltres no ho sé, però a mi directament em queda cara de gilipolles. Són les 8 del matí, 3 minuts.
Supermatí, amb en Miquel 40.
I amb en Martí Seguer, anem a per la previsió del temps, Martí.
Bon dia, Miquel. Avui ens aixequem amb el cel ennuvolat i amb ruixats dispersos que ja estan caient des d'aquesta nit. Durant el matí seguiran caient aquests ruixats i a la tarda s'intensifica el vent de tramuntana que farà alterar la mar i precisament per això el Servei Meteorològic de Catalunya ha activat un avís per vent i alteració marítima. Les temperatures oscilaran entre els 5 i els 13 graus i els propers dies, dimecres, encara amb força núvols que poden deixar alguna gotellada i dijous, ambient més fred i amb el cel més clar.
Doncs ara mateix tenim 7 graus de temperatura, 7 graus positius. El termòmetre que marca el nostre la temperatura que està marcant el termòmetre que tenim al nostre estudi, 7 graus positius, tot i que això sí, amb aquesta mica de ventet que està fent, la sensació és una mica més freda. Però vaja, anirem veient també com evoluciona la previsió del temps al llarg d'aquests dies i també abans de final del programa farem un refresc d'aquesta previsió amb en Martí. Mentrestant, saludem a la Sílvia Pedret. Sílvia, bon dia.
Bon dia, Miquel.
Antoni Selles també. Toni, bon dia.
Bon dia.
A punt per llegir els titulars de la jornada d'avui.
La policia de Palafrugell reanima una persona després d'una aturada cardiorrespiratòria. La ràpida intervenció dels agents va poder salvar la vida de l'home de 81 anys. Les maniobres de reanimació es van allargar uns 40 minuts fins que els serveis d'emergència el van poder traslladar fins al Trueta.
Els propietaris del Màgic Parc de Platja d'Aro reprenen una part de l'activitat en un altre lloc. El saló de joc amb màquines en premi, ruleta i apostes esportives torna a obrir en un nou local situat a l'edifici Millennium, a la mateixa avinguda de S'Agaró. Aquesta és l'única vessant de l'antic complex Màgic Parc que la família Jofré reactiva.
Atropellen una dona gran a Palafrugell sense conseqüències greus. L'atropellament va passar ahir al carrer Torre Jonama. La dona va patir diverses contusions i la van atendre a urgències de Palamós. A Palafrugell hi ha una mitjana de 10 atropellaments l'any.
L'oposició critica que el sanejament del passeig de Tamariu s'ajorni fins a la tardor perquè cap empresa s'ha presentat al concurs. El PSC considera que les obres són imprescindibles. Estaven previstes en el pla director de l'anterior govern que encapçalava el socialista Juli Fernández.
FECOTUR, l'Associació per al Foment del Comerç i el Turisme de Palamós, signa un conveni de col·laboració amb entitats socials. Els comerciants, amb el suport de la Fundació Bimar, destinaran a entitats socials part de la recaptació que tenen en fires i activitats al llarg de l'any.
Palamós descarta de moment reclamar el deute pendent de les escoles Bressol. Ho proposava una moció del PSC a l'oposició. El ple ho ha descartat per ara. Una sentència del TSJ reconeix en una trentena d'ajuntaments el dret a rebre les subvencions pendents de la Generalitat des de 2012.
Presó per a dos acusats de robar una casa de Vall-llobrega la setmana passada. El jutge de la Bisbal ha decretat presó per a dos detinguts i llibertat en càrrecs per a un tercer. Es van endur uns 3.000 euros de la caixa de seguretat de l'habitatge.
I avui entrevistarem el president del Club Nàutic Sant Feliu de Guíxols, l'Albert Rosés, que celebra 60 anys... No, el Club Nàutic que celebra 60 anys, no l'Albert, sinó el club, amb la mirada posada a la concessió que dona Ports de la Generalitat i que se'ls hi acabarà en els propers anys. Serà al llarg d'aquest supermatí d'avui, que just ara comença. I el programa comença saludant en David Parreño. David, bon dia.
Bon dia.
Mesos després de la moció de censura, sembla que l'oposició a Palafrugell no es queda quieta. El PSC de Juli Fernández critica que el sanejament del passeig de Tamariu s'hagi ajornat fins a la tardor. De fet, cap empresa s'ha presentat al concurs. És una informació que ja us avançava Ràdio Capital la setmana passada. Els socialistes creuen que són unes obres imprescindibles incloses en el pla director de sanejament del municipi, David.
Doncs sí, i a més es dona el cas que aquest document va ser encarregat per l'equip de govern previ a la moció de censura format pel mateix PSC i Convergència i Unió. Ara, l'exalcalde Juli Fernández atribueix l'ajornament de les obres a la passivitat del nou govern.
Nosaltres aquesta petició l'hem fet el mes de juny. Doncs ells ho fan al setembre. Jo en aquest moment els hi vaig dir, amb aquesta obra aneu tard. Perquè si ara modifiquem el pressupost i poseu que recursos que per mi els vaig dir que eren pocs i per tant que segurament que no hi havia cap empresa que ho pogués fer, com que era molt tard, si això no funcionava, no teníem temps de fer una segona oportunitat.
I des del govern apuntaven a Ràdio Capital que el motiu és perquè el preu no s'encaixava prou i hi havia molt poc temps. Ho explicava el mateix regidor d'Urbanisme, Lluís Ros.
Començant les obres al mes de febrer, ens trobàvem que trepitjàvem Setmana Santa i inclús ens estàvem a l'abril, que és un lloc delicat perquè hi ha molta gent que viu de les terrasses que tenen aquest carrer precisament, aquest passeig, i llavors era un tema delicat i no es va presentar ningú.
Així doncs, l'Ajuntament haurà de treure una nova licitació que pugui ser més atractiva per les empreses i que ampliï l'abast del sanejament d'aquest passeig de Tamariu.
Gràcies, David. I tenim encara més notícies per explicar-vos. Saltem a Palamós. Perquè l'Ajuntament descarta de moment reclamar el deute pendent de les escoles Bressol. Ho proposava una moció del PSC a l'oposició. El ple ho ha descartat per ara. Una sentència del Tribunal Superior de Justícia va reconèixer una trentena d'ajuntaments el dret a rebre les subvencions de que la Generalitat va deixar d'atorgar per les escoles Bressol a partir de l'any 2012.
De fet, fa unes setmanes Palafrugell va votar per unanimitat demanar aquests diners. Però ara aquest tema arribava al ple de Palamós de la mà del PSC. La seva portaveu, Teresa Ferrés, defensava la moció.
En el transcurs del 2014 cap a finals i en el transcurs del 2015 diferents ajuntaments van reclamar, el nostre no ho va fer, però ara hi ha una sentència favorable cap a aquests ajuntaments. Per tant, el que demanem amb aquesta moció és que prenguem un acord tots plegats de reclamar el pagament d'aquest deute i que, escolta, no ens trobem amb la desagradable sorpresa de que finalment els que no hagin exigit no se'ls hi pagui.
Des del govern expliquen que la Generalitat s'ha compromès a l'Associació Catalana de Municipis a pagar tot el deute de tots els ajuntaments.
I és per això que esperen que aquesta via de l'Associació Catalana de Municipis doni els seus fruits. Ho explica la portaveu d'Esquerra, Maria Puig.
És a dir, està sobre la taula d'aquesta negociació la totalitat del deute. Ens sembla que, malgrat certament no és una via tancada i que només és una possibilitat, ens, al dia d'avui, en el context actual, ens dona més oportunitats. I que probablement doncs, potser arribarem al mateix fi, però que d'entrada doncs, no ens tanquem a recuperar aquesta totalitat, com bé diu, d'aquests 500.000 euros.
Recordem que les subvencions del govern català es van veure reduïdes gairebé fins a la meitat i també es van anul·lar les beques per a famílies amb necessitats socioeconòmiques. Això era ja gairebé fa temps en el govern d'Artur Mas, Miquel.
Les 8 del matí, gràcies, David. Les 8 del matí, 10 minuts. No deixem encara en David Parreño perquè us expliquem que el jutjat de la Bisbal ha enviat a presó dos acusats de robar a una casa de Vall-llobrega. Un tercer acusat ha quedat en llibertat en càrrecs. Tots tres, veïns de la Bisbal i Sal, van ser detinguts el mateix dia del robatori, però ens centrem ara per saber com va començar tot, David.
Sí, mira, els autors haurien accedit a l'habitatge del passatge Portalada de Vall-llobrega forçant una finestra i s'haurien endut uns 3.000 euros d'una caixa de seguretat. Amb l'ajuda de diversos testimonis, els Mossos van començar una recerca dels autors i a l'entrada del mateix poble de Vall-llobrega van detenir un jove que acabava de tirar un mòbil i que coincidia plenament amb un dels autors del robatori.
I al cap d'una estona, un altre va poder ser detingut una estona més tard a l'estació d'autobusos de Palafrugell. Va passar mentre continuava la recerca una altra patrulla que va localitzar el tercer noi al centre de la vila del Peix Fregit.
I aquí és quan comença la pel·lícula de veritat, perquè en veure la patrulla va començar a saltar per diferents patis interiors de diversos domicilis del centre de Palafrugell i finalment també va ser detingut. L'investigació no es dona per tancada i no es descarten noves detencions els propers dies relacionades amb aquest mateix robatori.
Les 8 del matí, 11 minuts. Dani Cortés, bon dia.
Hola, bon dia.
Aquesta següent història la notareu els que us desperteu cada dia a Pals, o els que hi aneu, vaja, els que hi entreu especialment per la zona, per la rotonda nord. El poble va despertar-se ahir amb un missatge de suport a la República Catalana enganxat al seu edifici més emblemàtic, la Torre de les Hores. La pancarta es va penjar de matinada en una acció que tot apunta que ha anat a terme del CDR de Pals, Dani.
El lema de la pancarta és senzill, només hi diu República, com a mostra de suport a la República Catalana. No és la primera acció reivindicativa que es porta a terme a Pals. Ja fa setmanes que el poble es troba farcit de llaços grocs en senyal de protesta pels presos polítics. També l'Ajuntament palsenc hi llueix una pancarta que reclama la llibertat dels presos, dels polítics empresonats en un dels balcons de l'edifici.
Ajuntament de Pals, que per cert hi llueix la bandera del poble i també la senyera, però no hi llueix la bandera espanyola. Aviam si això algun dia els hi pot arribar a portar conseqüències. 8 i 12.
Tota l'actualitat de l'Empordà és a radiocapital.cat. Les notícies més pròximes, l'opinió dels experts, els sons i les imatges per saber tot el que t'envolta. Són a radiocapital.cat. Ràdio Capital és molt més a internet. Sempre que vulguis, radiocapital.cat.
La ràdio de l'Empordà.
Els propietaris del màgic parc de Platja d'Aro reprenen una part de l'activitat, però en un altre lloc. Des d'avui, el Saló de Joc amb màquines amb premi, ruleta i apostes esportives torna a obrir en un nou local. Això és a l'edifici Millennium, Toni.
L'edifici Millennium està situat a la mateixa vorera que el Magic Park, però uns metres més enllà, a l'avinguda de S'Agaró. Segons detalla Diari de Girona, el nou local té dues plantes. A l'inferior hi haurà la ruleta i les màquines amb premis, mentre que la superior queda reservada per a les apostes vinculades a la retransmissió d'esdeveniments esportius. L'activitat donarà feina a 6 treballadors que ja estaven en nòmina. El Magic Park de Platja d'Aro va tancar que portes el setembre passat. La proliferació dels videojocs o la crisi econòmica van portar la família Jofré a la decisió del tancament. En una entrevista al Supermatí de Ràdio Capital, Jenny Jofré apuntava llavors que molt probablement acabaria sent un hotel.
Urbanísticament està molt clar. És zona hotelera i complementàriament zona comercial. Mm-hmm. No hi ha més. Vull dir, en un futur serà això.
Per tant, serà un hotel amb botigues, per dir-ho, amb comerços.
Segurament. Sí, urbanísticament és això.
Els darrers dies de la llarga trajectòria del local van servir perquè molts ciutadans participessin en els actes per acomiadar un nom que durant anys va formar part de la vida de molts empordanesos i visitants. Ara l'antic complex del Magic Park ja està gairebé buit. Les atraccions les han venut a firaires, s'està desmuntant el vaixell i queda l'estructura principal de la nòria. La família Jofré té previst cedir-la a l'Ajuntament perquè esdevingui un símbol en record del que fou el Magic Park.
Cada matí, de 8 a 9, és el moment de posar-se al dia.
Són les 8 del matí. Bon dia des de Pals.
Al Supermatí t'expliquem tot el que et cal saber. Les notícies més destacades del Baix Empordà. Entrevistes amb els seus protagonistes. L'opinió d'experts de cada àmbit. I el repàs als titulars de l'actualitat internacional perquè no te'n perdis cap detall. Supermatí, el despertador informatiu de Ràdio Capital. Cada dia de 8 a 9, amb en Miquel 40. Ràdio Capital. la teva referència informativa al Baix Empordà.
El Club Nàutic de Sant Feliu de Guíxols celebra 60 anys de vida. Aquesta entitat ganxona va néixer per promocionar la vela. Ara estan d'aniversari amb la mirada posada a la concessió de la Generalitat que se'ls hi acaba just d'aquí a 6 anys, David Parreño.
Hem de tirar enrere l'any 1958, quan uns 15 pescadors tenien les embarcacions a la mateixa platja de Sant Feliu. Els fundadors i els membres d'aquests anys seran dels protagonistes d'un llibre que s'editarà aquest any sobre la història del Club Nàutic. El club també entregarà les insígnies d'or i de plata als socis més veterans.
I per parlar-ne, saludem el president d'aquest Club Nàutic de Sant Feliu de Guíxols, que és l'Albert Rosés. Senyor Rosés, bon dia.
Bon dia.
Escolti, que està navegant el que està al vaixell ara mateix.
No, estic anant a peu pel carrer, perdoneu.
Molt bé, no, sentíem un sorrit que semblava aigua de mar. Escolti, bé, d'entrada, felicitats per aquest aniversari.
Moltes gràcies. La veritat és que ens fa molta il·lusió haver pogut arribar fins aquí. Hi han hagut anys, doncs, més complicats que d'altres, una crisi econòmica, més d'una, per cert, dificulta que les persones puguin disfrutar del mar, però bé, entre tots ho hem anat aconseguint i aquí estem.
Escolti, vostès estan pendents d'aquesta, dèiem, estan pendents d'aquí a 6 anys, està previst que es renovi aquesta concessió, això ho ha d'autoritzar a Ports de la Generalitat de Catalunya. Vostès proposen una marina seca per demanar la renovació d'aquesta concessió. Expliqui'm què és això d'una marina seca i què beneficia pel fet de tenir aquesta marina seca.
Sí, mireu, les marines seques el que permeten és gaudir del mar amb les barques fora de l'aigua, encara que sembli una paradoxa, perquè quan els navegants volen sortir avisen amb un temps requerit no massa llarg, la barca es posa a la seva disposició a l'aigua, ells arriben, gaudeixen del mar, tornen i al tornar la barca es torna a guardar en aquesta marina seca. És a dir, no li toca l'aigua, no li toca el sol, la conservació de les embarcacions és molt més barata i per tant, doncs, d'aquesta forma s'allarga molt més la vida útil de les embarcacions i a més és més barat el fet de tenir que pagar anualment una quota per guardar aquest barco.
És a dir, és més barat, per entendre'ns, tenir el vaixell fora de l'aigua que en un amarrador convencional.
Correcte. És una pràctica que, per exemple, als Estats Units doncs, està molt estesa, hi ha moltíssimes marines seques.
Escolti, aquesta marina seca, suposadament vostès la voldrien construir a la zona de l'aparcament on ara s'hi fa el Festival de la Porta Ferrada, però l'Ajuntament sembla que no hi estaria massa d'acord, no ho veuen amb bons ulls, i plantegen com a alternativa el varador d'en Carrer, que també té la concessió a punt de caducar. Quina és la... Vaja, com ho veuen vostès, aquesta proposta alternativa?
Bé, nosaltres, al ser una concessió de Porta de la Generalitat, doncs la nostra previsió inicial era de proposar la construcció de la marina seca on està contemplat tant en el pla de ports com en el propi pla especial de la Claueda del pla urbanístic de Sant Feliu de Guíxols, que es va aprovar fa un parell d'anys, però sembla que l'Ajuntament doncs, el que ara té en ment és que el Festival de la Porta Ferrada perduri en el lloc on està i, per tant, doncs, en converses amb l'Ajuntament s'han de suggerir el fet de pensar una altra ubicació d'aquesta marina seca que, com diu vostè, podria ser molt bé a la varador de Can Carrer, tot i que també aquest varador està subjecte a concessió i, per tant, quan aquesta concessió surti a concurs, el Club Nàutic de Sant Feliu té interès en participar i a veure si som capaços doncs, de guanyar la concessió i poder després, a part de donar aquest servei de varador en el port, inclús amb vaixells molt més grans que el que ara ens permet la grua que tenim, doncs també tinguem l'esplai per poder construir aquesta marina seca. Serà una mica més petita, no serà del mateix tamany, però podrà complir aquesta funció que tant ports com nosaltres pensem que és molt interessant.
Per tant, per entendre'ns, ja hi ha acord entre vostès i l'Ajuntament per traslladar aquesta marina seca, eh?
Bé, més que acord, ens ho han suggerit, diguem-ho així, no? I per tant, doncs, nosaltres... En aquest sentit, si podem aconseguir aquesta concessió del varador, doncs ja podríem cobrir aquesta expectativa que tant ports com nosaltres teníem, no?
Escolti, dèiem al principi, el Club Nàutic de Sant Feliu celebra el seu 60è aniversari, no sé quines... Com ho celebraran aquests 60 anys?
Mira, per una banda, tenim intenció de fer un sopar commemoratiu amb tots els socis que vulguin venir. En aquest sopar aprofitarem per fer l'entrega de tota una sèrie d'insígnies d'or i plata als socis més antics i als socis que d'alguna manera han tingut un pes rellevant durant tots aquests anys i per tant els hi volem reconèixer aquest esforç.
Senyor Rosés, disculpi, hi ha algun soci que formi part d'aquest Club Nàutic des del moment de la seva fundació encara?
Ostres, jo penso que encara no queda algun, però clar, estem parlant de 60 anys, perdoneu.
Sí, sí, per
i
això,
per tant,
això.
Jo ara no, la veritat no m'ho sé, però no massa, la veritat.
Val, tranquil. No, per curiositat, parlàvem d'aquestes activitats del 60è aniversari.
Sí. Després, tenim previst celebrar una regata que, de fet, es va celebrant cada any, però que l'entroncarem en els actes del 60 aniversari, que és la regata de les Medes, que molt poca gent sap que aquesta regata és la més antiga de Catalunya. I, per tant, aquest any, encara amb més motiu, la publicitarem més i de fet, doncs, ens fa molta il·lusió poder-la encabir dintre d'aquests actes del 60 aniversari. Després també tenim previst la celebració d'un sopar solidari, com fem cada any, i que també l'emmarcarem dintre dels actes de celebració d'aquest 60 aniversari. I l'altre tema rellevant és aquest llibre que vostè ja ha comentat, sí, que estem preparant amb moltíssima il·lusió, on esperem que totes les persones, aconteixements, moments que durant aquests 60 anys ha passat pel nostre club quedin allí reflectides i, per tant, la gent pugui gaudir d'una publicació que jo crec que serà realment interessant.
Molt bé. Escolti, fa un moment ha parlat vostè d'aquesta regata que es fa a les Medes. Li pregunto, formarà part d'aquest projecte Interclubs que es va impulsar des del Club Nàutic de Sant Feliu, ja?
Sí, la intenció és que com més clubs puguin venir millor i, per tant, doncs, serà oberta a qui tothom qui vulgui participar i com més gent pugui venir millor.
Doncs i ara que li acabo d'esmentar això de l'Interclubs, expliquem una mica a la nostra audiència què és aquest projecte Interclubs Costa Brava que, bé, nosaltres mateixos explicàvem ara fa uns dies.
Mira, la veritat, en la Junta, en el seu de la Junta, hi han persones que ho coneixen molt millor perquè hi estan treballant, però l'objecte principal és que d'alguna forma serveixi perquè tant les relacions com les activitats que els clubs de la costa estem portant a terme, doncs es puguin extendre al màxim nombre de persones i les activitats siguin les més nombroses possibles.
Vaja, generar sinergies entre els diferents clubs,
per dir-ho ras i curt. Aprofitar esforços que tots fem individualment per d'alguna manera posar-los en comú i fer que això, doncs, sigui molt més potent.
Escolti, la gent que som de mar però que no tenim vaixell, sovint quan, o vaja, o almenys a mi em passa, quan vaig a Sant Feliu o vaig a l'Estartit o Platja d'Aro o qualsevol, o Palamós mateix, aquests llocs que tenen port, sovint penso, veig aquests clubs nàutics i em fa la sensació que hi ha com una barrera psicològica per part de la gent que no formem part d'aquests clubs nàutics pel fet d'entrar-hi. No sé si és un repte acostar una mica els clubs nàutics, obrir-los una mica a la ciutadania en general, més enllà del fet que tinguin o no un vaixell.
De fet, nosaltres, des que vam accedir a la junta del club, ara aviat farà 6 anys, és un dels grans objectius que ens van marcar, és a dir, acostar el món del mar a la gent de Sant Feliu.
Sembla que hem perdut la comunicació amb el senyor Albert Rosés. En aquest moment intentarem reprendre-la, aviam si podem acabar la conversa en condicions. Senyor Rosés, m'escolta?
Jo ho sento bé, eh?
Ah, val, se'ns ha tallat un moment. Sí, sí, li preguntava, em deia vostè que aquesta junta de la que vostè en forma part, del que vostè presideix, deia que un dels objectius era, i aquí s'ha tallat.
Sí, era precisament, doncs, promocionar l'estima pel mar dintre de la gent de Sant Feliu, de la ciutat de Sant Feliu, i també de la gent que no ho és. És a dir, nosaltres el que volem és que el màxim nombre de gent pugui gaudir del mar, el disfruti. És una cosa que és molt nostra i que, per tant, pensem que tots aquells esforços que podem fer perquè això sigui així seran poc. I d'aquesta manera, d'alguna forma, el que vam començar a fer va ser promocionar entre els joves de Sant Feliu i de les ciutats voltants o poblacions voltants que les escoles vinguessin a Sant Feliu a fer el que en diem el bateig del mar. És a dir, que els nens puguin gaudir d'una jornada on van a vela amb els monitors, tasten el mar, i molts d'ells, després, s'han aficionat, s'han quedat de l'equip de regates nostre, que està fent uns papers realment bons a les regates de tot Catalunya, inclús algun campió ja tenim, i per tant realment estem molt contents que a través de la vela lleugera, els nens comencin a agafar aquesta estima pel mar, que faci que al final el club faci pedrera i tingui continuïtat.
Home, això està bé. Escolti, i un dels... Vaja, el fet que el grup Mas Torrent obri un restaurant al mateix port també té relació amb aquesta voluntat d'obertura a la ciutadania?
Sí, sí, efectivament. Nosaltres, com tots sabeu, actualment som concessionaris del Tinglado de Sant Feliu, on a dintre, a part d'haver-hi un museu fantàstic que convido a tothom a visitar-lo, tenim també un servei de bar i cafeteria, que en aquests moments doncs, cobreix les necessitats que a l'hivern tant socis com gent que passeja del port puguin tenir, perquè de cara a la temporada d'estiu el restaurant tornarà a obrir ara el mes de març, sobre el 20 de març, i estarà obert a tothom. No és un restaurant exclusiu dels socis. És a dir, tothom qui vulgui anar hi podrà anar. I per tant, com més gent vingui al port, per nosaltres millor.
Senyor Rosés, hem esmentat la regata de les Medes. No sé si té al cap el calendari de les properes cites de regates que hi ha previstes.
La veritat és que no. Nosaltres mensualment fem la regata social de creuer, de vela creuer. Això se seguirà fent doncs, durant tot l'any. I de fet, doncs, fa poc hem celebrat la Guixos Cup. I bé, nosaltres, la nostra intenció és que les regates de Sant Feliu tinguin la major presència possible, que això faci que la gent s'aficioni al mar, que coneguin la nostra ciutat i el nostre club i que, per tant, això garanteixi, com li deia abans, la continuïtat del club. És el que tots volem.
Senyor Albert Rosés, gràcies per atendre'ns, felicitats per aquest aniversari i escolti, a l'hora d'encarar aquesta recta cap al camí d'aquesta renovació de concessió, que hi hagi sort.
Molt bé, moltíssimes gràcies. I perdoneu si s'ha sentit soroll, però és que estic passejant pel carrer que vaig...
No pateixi. Ens agrada traslladar a la ràdio els sons del que passa a fora de l'estudi. Per tant, ja ens va bé. Mentre el puguem entendre vostè, ja ens va bé. Que vagi bé, bon dia.
Molt bé. Moltes gràcies, bon dia. Adéu-siau.
D'aquí 3 minuts seran 9:15 del matí. Esteu escoltant el Supermatí de Ràdio Capital. Saludem en aquest moment en Gerard Tascat. Gerard, bon dia.
Bon dia, Miquel.
Notícia d'ahir a la tarda, un atropellament lleu ha deixat una dona gran ferida dilluns al migdia a Palafrugell. La senyora ha estat traslladada a l'Hospital de Palamós, on ha estat atesa pel servei d'urgències, Gerard.
Segons fonts de l'Ajuntament, la senyora gran anava pel carrer Torres i Junama quan presumptament li han donat un cop i l'han desequilibrat. La dona d'avançada edat ha caigut i compta amb petites contusions, però segons la mateixa font, res greu. Des del número 43 del carrer Torres i Junama a Palafrugell, la dona ha estat traslladada amb ambulància a l'Hospital de Palamós. Un cop allà s'ha donat a conèixer que la dona tenia contusions. Anualment a Palafrugell hi ha una mitjana de 10 atropellaments, segons fonts municipals, una xifra que s'intenta minimitzar des del Departament de Mobilitat posant mesures de seguretat als llocs més perillosos. La policia municipal, però, també intenta rebaixar la xifra.
I no deixem Palafrugell perquè la seva policia local va reanimar una persona després d'una aturada cardiorrespiratòria, Marc Clapés.
La policia local de Palafrugell va reanimar un home de 81 anys que havia entrat en una aturada cardiorrespiratòria. Els fets van ocórrer al carrer Pi Margall i gràcies a la ràpida intervenció dels agents es va poder salvar la vida d'aquesta persona després d'efectuar unes maniobres de reanimació que es van allargar uns 40 minuts fins que va arribar el personal sanitari. Posteriorment es va traslladar el pacient en una ambulància medicalitzada fins a l'Hospital Josep Trueta, on va ser atès. La vila de Palafrugell compta amb 8 punts on s'hi pot trobar un aparell desfibrilador. Aquest ha estat el quart cop que el cos de la policia local de Palafrugell participa en una acció d'aquestes característiques.
8 del matí, 29 minuts... FECOTUR, l'Associació de Comerciants de Palamós, signa un conveni de col·laboració amb entitats socials del municipi. Sota el lema Compro, per tant ajudo, i gràcies a la col·laboració de la Fundació Bimar, l'Associació de Comerciants de Palamós destinarà una part de l'import recaptat en les diferents fires i activitats realitzades al llarg de l'any per entitats socials, Paula Boira.
Fires com Fortestoc, al març, Palamós Swing, al juny i Terra de Pirates, al setembre, participaran en aquest projecte social. A més, enguany, com a novetat, la campanya gastronòmica De nit més que plats de Palamós destinarà un euro de cada menú servit a les mateixes entitats socials sota el lema Sopo per tant ajudo. Malgrat que encara no se sap quines entitats es beneficiaran d'aquesta iniciativa, es pot preveure que les beneficiàries d'edicions anteriors, com la Fundació Pasqual Maragall, la Fundació Oncolliga Girona o la Fundació Josep Carreras, formaran part del grup d'afortunades.
Gràcies, Paula. Fira Fortestoc, no, Fira Forestoc, ara hi acabo de caure. I ara que parlàvem d'aquest lema Sopo, per tant ajudo, ens ha vingut al cap el menjar, la gastronomia, i sobre la gastronomia, la Yolanda Bustos, la xef del restaurant de la Calèndula de Regencós, n'ha fet un comentari que forma part ja directament del temps d'opinió d'avui.
Tornem a engegar una altra vegada la sisena edició de la campanya gastronòmica Sopars Maridats, amb els nostres restaurants i el col·lectiu de l'Alt Empordà, la Cuina del Vent i els cellers de la Dominació d'Origen Empordà. És una iniciativa que va sorgir ara fa 6 anys des de la Cuina de l'Empordanet i que pel seu èxit doncs, s'han anat afegint cada vegada més cellers i més cuiners. Sopars Maridats és una invitació a gaudir de la gastronomia empordanesa en un sentit totalment absolut. És un binomi format per un cuiner i un celleré que elaboren conjuntament la millor combinació entre els plats i els vins que conformen el menú, sovint en format de menú degustació. Cada vi per cada plat. Podeu veure el web de cuina de l'empordanet.com, el calendari i els menús. Alguns restaurants ofereixen una taula única amb els responsables del celler explicant per tothom alhora les seves vivències amb el vi. I altres restaurants opten per fer taules individuals i el celler va passejant per cada taula fent explicacions com si fos el sommelier. A la Calèndula, ja que estem dins un teatre, ens agrada que la gent del celler interpreti els seus vins per tothom alhora i ho celebrem amb una taula conjunta de 30 persones com a màxim. L'experiència i l'èxit fa que repetim cada any amb més demanda i és que les sinergies, quan parlem de gastronomia, sempre funcionen. Cada vegada més hi ha un interès creixent per conèixer l'origen del vi, de qui i com l'han fet, conèixer el seu terroir i cultura d'elaboració, quina pagesia, quins fan servir, com, tot això interessa molt. I amb aquests sopars tenim la sort de comptar amb els propietaris i elaboradors. Cada celler té una història a explicar i sovint ho fa a través dels vins que fan. I conèixer en persona el caràcter dels elaboradors i descobrir el paisatge d'on venen és una autèntica experiència que transporta en cada glob de vi a l'origen del lloc on te neix. La veritat és que és una experiència que convido a tastar-la i que en qualsevol dels restaurants que trieu en gaudireu. Penseu que comencem ara el mes de març, exceptuant Setmana Santa, cada divendres fins al juny tindrem sopars maridats.
Torna a escoltar aquest comentari sempre que vulguis a radiocapital.cat.
I no perdeu la possibilitat de tornar a escoltar aquest grill que va sonant de fons mentre la Yolanda Bustos parla. 2:15:03 de nou. Alba Cabrera, bon dia.
Bon dia, què tal?
A punt esportiu del dia. En futbol femení, la Unió Esportiva L'Estartit ha cedit els 3 punts davant l'AMB de Lleida, tot i haver jugat com a locals al camp municipal de L'Estartit, Alba.
Les estartidenques han perdut aquest diumenge el partit de la 19a jornada de preferent catalana a casa contra les seves rivals més pròximes aquesta temporada, l'AMB de Lleida, i encadenen així 7 jornades sense conèixer la victòria. Ara les noies de L'Estartit ocupen la 7a plaça de la classificació i perllonguen la seva ratxa negativa. La propera jornada número 20 de preferent catalana femenina, la Unió Esportiva L'Estartit anirà a Cornellà de Llobregat per enfrontar-se al club de futbol Fontsanta Fatjó, cinquenes a la taula i un equip que porta 4 jornades consecutives sense perdre. La segona volta de la categoria està arribant al seu equador i les estartidenques han de sumar punts als propers partits si volen continuar a la part alta de la taula.
Doncs vaja, ànims a les estartidenques, aviam si aconsegueixen sumar aquesta puntuació. I el supermatí, per tancar el bloc estrictament informatiu, un cop d'ull, una mirada a la informació d'àmbit general en format més breu. Ho hem sabut fa uns minuts. L'exdiputada de la CUP, Anna Gabriel, ha anunciat que no anirà a declarar al Tribunal Suprem perquè considera que no tindria un judici just. L'exdiputada Gabriel no anirà a declarar al DS per respondre les preguntes del jutge Pablo Llanera com a imputada per la causa oberta per presumpta rebel·lió contra els membres del govern i diversos líders independentistes perquè considera que no tindria, com dèiem, un judici just. Ho ha dit en una entrevista al diari suís Le Temps, o Le Temps. Al seu torn, Marta Rovira diu al jutge que el matí de l'1 d'octubre va plantejar a Carles Puigdemont suspendre el referèndum després de les càrregues policials. Defensa el dret dels ciutadans a votar i apunta davant Llarena, que la declaració d'independència era una mostra de voluntat política al Balejide.
Segons ha apuntat, va ser una reunió convocada pel president de la Generalitat, Carles Puigdemont, després de les primeres càrregues policials, a la que van assistir diversos membres del govern i representants dels partits independentistes. També, segons ha afegit, Puigdemont va tancar aquesta porta adduint que hi havia molta gent que esperava votar i que suspendre'l seria pitjor. Rovira ha declarat durant poc més de 2 hores abans que el jutge decretés per a ella llibertat amb l'obligació de dipositar una fiança de 60.000 euros en els pròxims dies.
I Marta Pascal surt del Tribunal Suprem sense mesures cautelars després de declarar davant del jutge Llarena. La coordinadora general del PDeCAT sosté que la declaració d'independència tenia caràcter polític però no efectiu.
Pascal ha declarat durant poc més d'una hora al Tribunal Suprem, on segons fonts jurídiques ha afirmat que la declaració d'independència del 27 d'octubre tenia un caràcter polític però no efectiu.
I ho dèiem al principi, l'Eurogrup proposa formalment a Luis de Guindos com a vicepresident del Banc Central Europeu. Els ministres recomanen l'espanyol després que Irlanda hagi retirat la candidatura de Philip Lane, el preferit per la majoria de grups del Parlament Europeu.
La decisió, previsible després que Irlanda hagués retirat a última hora el seu candidat, es va prendre a la tarda, amb l'absència de Guindos. Just abans de la reunió, el ministre de Finances irlandès va anunciar la retirada de l'únic rival de l'espanyol, el governador del Banc d'Irlanda, Philip Lane, que amb tot era el candidat més convincent per la majoria de polítics del Parlament Europeu.
Aquí potser el que caldria és saber per què Irlanda, què ha passat perquè Irlanda retiri el seu candidat, amb qui s'ha parlat o quines gestions s'han fet. Perquè, vaja, en qualsevol cas, vinga, més coses. L'Audiència de València reobre la causa per l'accident del metro del 2006 que va provocar 43 morts. La sala accepta citar a declarar com a investigats l'exgerent de Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana i 4 exdirectius més.
Segons ha informat el Tribunal Superior de Justícia del País Valencià, la sala segona de l'Audiència va estimar de manera parcial els recursos d'apel·lació interposats per la Fiscalia i per l'Associació de Víctimes i deixa sense efecte la decisió del juny del 2017 que arxivava la causa per tercera vegada. L'Audiència accepta la petició de citar a declarar com a investigats l'exgerent de Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana i 4 exdirectius que la jutgessa no va interrogar durant la instrucció.
Vidal, bon dia.
Hola, molt bon dia.
Què tal, com vas?
Bé, aquí som, dimarts, un dimarts més.
Com vas de son, aquesta hora del matí?
Mira, això és un tema delicat, eh? És un tema delicat. Com se te podes preguntar com vas a ser en un programa despertador?
Collons, tio, jo què sé, perquè... Bueno, jo no
tu
tinc son, ara.
No tens son?
Jo, entre les 7 del matí i les 8, quan m'assec aquí davant de l'ordinador a preparar el programa, necessito una hora perquè estic zombi perdut.
Ah.
A la cobro el micròfon a les 8, m'agafa allò com el subidon i vaig més a sac. I... I ara estic bé. Després acabo a les 9 i m'agafa el baixón.
I així hi ha unes quantes hores, no?
Sí, i així vaig alternant, de manera cíclica.
I no?
Sí, exacte.
Cap al migdia tens un altre subidon i després així...
No? Això mateix, sí.
Sí, doncs més o menys igual que jo, eh? El que passa que va dia, també.
Bueno. Molt bé, com sempre, en Josep Lluís Vidal és el nostre especialista divulgador en tecnologia i la fem propera, amb aplicacions tecnològiques que ens serveixen una mica en el nostre dia a dia. Escolta, n'hi ha una, ara quan preparàvem el contingut, la trucada aquesta, n'hi ha una que em sorprèn. Google Chrome dius que implementarà un bloquejador, un adblocker, un bloquejador de publicitat.
Sí, sí, de fet ja ho ha fet, ja ho ha implementat, eh? És una... com una espècie d'extensió, saps? Les extensions dels navegadors que es poden activar, desactivar. De fet, aquesta no es podrà desactivar perquè és una aplicació nativa que ja vindrà inclosa amb el navegador de Google i que, sí, sí, permet això, bloquejar anuncis directament des del mateix navegador. Abans, si volíem fer com ho podien fer això, els, per bloquejar els pop-ups i els anuncis de, sí, de determinades pàgines? Doncs ho havien de recórrer a l'antivirus, per exemple, que molts antivirus, segons la versió que tinguem, si són de pagament sobretot, incorporen un bloquejador d'anuncis, o aplicacions de tercers, no només d'antivirus, sinó aplicacions específicament dissenyades per això, per bloquejar anuncis. Doncs ara és el mateix navegador, el de Google, el que ens bloqueja la publicitat, doncs, que ell considera que sigui molesta, no?
Sí.
Clar, és una mica com difícil també d'establir què és la publicitat molesta, perquè la gran pregunta, bloquejarà els anuncis del mateix Google?
Sí, això és que aquesta és la contradicció que jo tenia aquí en ment.
Doncs bé, encara no està tot, del tot testejat, i l'única cosa que sabem és que bloquejarà el que diuen textualment la publicitat més incòmoda per a l'usuari. Com per exemple, ara posem un cas que Google explica en la seva nota de premsa. Diu, bloquejaran els vídeos que es reprodueixen automàticament sense so o els anuncis que tapen tota la pantalla de navegació. Això són, sí, anuncis o tipus de publicitat que es consideren, a veure, siguem clars, és veritat, són agressius.
Sí, això dona molt pel sac, sí.
Val, o sigui, que tu obris una pàgina d'un diari, d'un web o el que sigui, i et trobis amb una pantalla pràcticament que ocupa, un anunci que ocupa pràcticament tota la pantalla, i que la creueta per tancar allò sigui tan minúscula que pràcticament no siguis capaç de veure-la fins i t'hagis d'empapar tot l'anunci, doncs home, agressiu és, i si això ho bloqueja el Chrome, doncs jo estaré molt a favor.
No, i tant, jo també. Sí, el que passa que és això que dèiem, hi haurà algun moment en què algú dirà, escoltin, vostès volen serveis gratuïts, doncs o passen per l'adreçador o comencin a pagar, no?
Clar, no, és que al cap i a la fi, una mica el rerefons de tot això és aquest, O sigui, des del naixement d'internet, que se li va posar l'etiqueta de cosa gratis, que tothom podia accedir als continguts, i fins fa ben poc, i jo diria que encara hi ha molta gent que hi pensa així, no han caigut en el compte que produir continguts costa diners.
Clar.
I que hi ha gent que hi viu d'això, molta gent que hi viu d'això al darrere, no?
Clar.
I que la publicitat és una manera, o ha sigut fins ara una manera, de finançar, si més no en part, tota aquesta despesa. Però bueno, que aquí ens podríem liar amb un altre tema totalment diferent.
Sí, exacte. Bueno, tenim més temes. Aquesta setmana també... Vaja, aquesta setmana. No sé si aquesta setmana, ja m'ho confirmaràs tu si és que ho sabem, però WhatsApp implementarà sistemes de pagament a través de l'aplicació.
Sí, bé, de fet és una notícia que hem conegut fa molts pocs dies, i de fet WhatsApp no ha volgut fer oficial a través de cap comunicat, ni a través de cap piulada, ni de cap sistema dels que fan servir a vegades per implementar, o sigui, per donar a conèixer noves funcions. Però el cas és que hi ha hagut una sèrie de filtracions que al final han obligat a la companyia a posar el sistema, doncs, en una versió beta. Es tracta de sí, efectivament, un sistema de pagaments via WhatsApp. Al final es tracta d'una cosa molt simple, o sigui, dos usuaris de WhatsApp que facin servir l'aplicació accepten les condicions, accepten els terminis del compte, o sigui, del servei, millor dit,
sí,
i es poden enviar diners a través d'una passarel·la de pagament. Una passarel·la de pagament, parlem, per exemple, per posar el cas més conegut per tothom, PayPal, podria ser. No dic que sigui aquesta, l'escollida, però que podria ser una passarel·la com PayPal. I a través d'aquesta passarel·la de pagament hi haurà vinculades les comptes corrents dels usuaris corresponents i es podran transferir diners un a l'altre. Es veu que, de moment, WhatsApp ho ha posat en marxa només a la Índia, en fase beta.
A la Índia? Per què a la Índia?
Sí, a la Índia. Perquè a la Índia és un dels mercats més grans que té WhatsApp d'usuaris. Primer, evidentment, a ningú se li escapa, i la Índia és un dels països més poblats del món.
Clar.
Sí, però a més, doncs, a veure, la tecnologia mòbil, la telefonia mòbil, està molt implementada en països en vies de desenvolupament com la Índia. Clar. I serveis que són gratuïts com WhatsApp, doncs, tenen una acceptació molt i molt gran. I la Índia és un mercat, doncs, gran, dels més grans que té a tot el món, i ha decidit, doncs, posar aquesta nova funcionalitat en proves en aquest país. De moment no se saben gaires coses, ja t'he dit, perquè no hi ha una confirmació del tot oficial per part de la companyia. Sí que és una confirmació, podríem dir, com oficiosa, no? Perquè han llançat una fase beta que està disponible per a alguns usuaris. És a dir, alguns usuaris ja l'han pogut fer servir.
Yeah.
I, de fet, circulen per la xarxa algunes captures de pantalla de com seria la nova aparença, no?, d'aquesta nova aplicació, sinó d'aquest nou servei de WhatsApp.
Déu-n'hi-do.
Però bé, Jo crec que després també de com han anat les coses últimament per WhatsApp, doncs amb el llançament de la versió per negocis, la versió de WhatsApp Business, no? Doncs no seria ja d'estranyar que durant aquest any 2018 arribés també la possibilitat de fer pagaments directament a través de l'aplicació de WhatsApp nativa.
Allò que dèiem, el WhatsApp és gratuït, però ara ja pagaments a través del WhatsApp i vaja, és de suposar que WhatsApp es quedarà alguna petita part de l'operació que es faci, no?
Jo crec que no s'ha de suposar res, sinó que serà així.
Serà així. Molt bé, doncs veurem com va això també, aquests pagaments a través del WhatsApp. Escolta, i hi ha una altra cosa que també m'ha sorprès del que m'has dit que comentaríem avui, que és que Gmail permetrà interactuar amb el contingut del correu electrònic des de dins de l'aplicació. No sé si he acabat d'entendre a què ens estem referint.
Sí, a veure, això ho explicarem, intentarem explicar-ho una mica detingudament perquè pot portar confusió. A veure, quan tots rebem un correu electrònic de tipus newsletter amb ofertes, normalment per accedir al contingut, no al contingut, sinó a fer una operació final, com per exemple fer una reserva, registrar-nos en algun lloc, deixar les dades, fer una consulta, etc, etc, què hem de fer?
Sí, sortir fora del mail, apretar un link, no?
Exacte, hem d'anar a una web, no? A una web concreta o a una aplicació, depèn, que també pot ser que ens donin un link per descarregar una aplicació. Val, doncs, en tot cas, el que hem de fer és sortir del correu electrònic. Moltes vegades, tu, Miquel, que ets especialista també en aquests temes, saps que la conversió, o sigui, el número, el tant percent d'usuaris que acaben fent clic a links externs, baixa dràsticament respecte al número de gent que llegeix aquest correu electrònic.
Correcte. Val?
Perquè a la que veus, ui, i ara se m'obrirà aquí una altra finestra, he d'anar aquí... Ostres, o m'interessa molt o realment no ho faig, no? Doncs bé, hi ha una tecnologia que de fet ara ja fa un temps que circula per internet i és que permet carregar links i carregar contingut de manera molt i molt ràpida, pràcticament de manera instantània, sense sortir de l'aplicació. I això ho podem veure, no ens has fixat mai quan estàs navegant per Facebook i obres un link, per exemple, d'un diari, i ara se m'acudeixen, per exemple, el Huffington Post o el País...
Sí, sí.
Que t'obren directament el contingut dins de la mateixa aplicació, o sigui, no surts a la web del País?
Ai, ara no hi caic, però, vaja, si ho dius doncs tu, serà així.
Fixa-t'hi. No passa amb tots els links, però sí que amb una part important hi ha cada vegada més plataformes que fan servir una tecnologia que es diu AMP, val? I que el que permet és una transferència de dades entre l'anunci, entre cometes, pròpiament dit, o sigui, entre el link que tu tens allà i el contingut disponible. És a dir, no has de sortir de la mateixa aplicació per veure el contingut i, de fet, per interactuar amb el contingut, sinó que és com si tot estigués integrat dins de la mateixa aplicació.
Val.
Doncs Gmail, o sigui, Google, millor dit, està experimentant per incorporar aquesta tecnologia a Gmail. Clar, aquí, evidentment, tothom que faci email marketing ho tindrà molt i molt fàcil, doncs, perquè augmenti el número de persones que acabin doncs, comprant algun tipus de servei relacionat dels que...
Sí, dels que rebem normalment a la pestanya de promocions. Sí, sí.
Sí, o sigui, resumint, bàsicament, la tecnologia aquesta que vol implementar Gmail permetrà que no hagis de sortir de Gmail, per exemple, per reservar un viatge.
Això es diu la tecnologia AMP, pàgines de mòbil accelerades, no?
Exacte, correcte, això. És l'acrònim d'Accelerate Mobile Pages.
Carai.
Això permet que no hagis de sortir i a obrir un navegador o descarregar una aplicació, anar-te a un lloc, sinó t'envien un correu personalitzat amb un botó de comprar, se t'obrirà directament un altre contingut, però dins del mateix email... Tu no te n'adonaràs que t'has sortit de Gmail i estaràs fent la compra.
Dins de mateix Gmail entenc que la versió web del client, perquè si jo tinc una compte de Gmail instal·lada, jo què sé, a l'Outlook, això no funciona així.
No, evidentment. Sí, estem parlant de l'aplicació nativa en aquest cas gairebé sempre per dispositius mòbils. Gairebé sempre.
Carai.
Seria el sentit, on cobraria sentit aquesta tecnologia en els dispositius mòbils.
Doncs escolta, veurem com evoluciona tots aquests artilugis que ens expliques cada setmana.
A veure, és qüestió d'anar seguint-ho i a veure sobretot Hi ha moltes coses que es queden una mica moltes vegades en simples experiments, perquè no acaben de tenir l'acceptació que s'espera i queden una mica en via morta, però d'altres agafen el seu recorregut i de seguida ja es converteixen en coses molt habituals.
Home, això, aquesta tecnologia, a poc que comenci a funcionar els proveïdors de continguts o els proveïdors d'ofertes o de productes per vendre, tal i com està l'e-commerce pujant, a poc que funcioni una mica aquesta tecnologia, jo crec que es pot implementar amb molta facilitat.
Doncs sí, està clar, té tota la pinta que la cosa anirà per aquí. De seguida, de fet, ara mateix ja, això és una tecnologia que fan servir moltes webs quan volen atreure visitants de les xarxes socials. I està clar que fins ara, doncs, xarxes de correus això no incorporaven, però Gmail, doncs, vol ser pioner i bé, a veure què tal li surt.
Doncs, escolta, ho anirem seguint. Que vagi molt bé.
I tant, que vagi bé, bon dimarts.
Fins la setmana que ve, adéu, bon dia.
Adéu.
D'aquí 10 minuts seran les 9 del matí. Temps de Josep Lluís Vidal i ara... Moment per repassar les activitats que podeu fer aquests dies a casa nostra en l'àmbit cultural, lúdic, festiu i avui a la Biblioteca Municipal Pere Blasi de Torroella de Montgrí, una nova edició del projecte Llegir Teatre. Això és amb Sol Solet d'Àngel Guimarà. La gent de la porta en Pau Ponseti.
La Biblioteca Municipal Pere Blasi de Torroella de Montgrí acull el projecte Llegir al Teatre, un club de lectura de textos teatrals d'obres que es realitzen en el Teatre Nacional de Catalunya. Avui, Margarita Camós Ramió ens comentarà l'obra de teatre Sol Solet d'Àngel Guimarà. Aquest drama fa referència a la dolorosa soledat que ha emmotllat la personalitat extremadament sensible de John, el qual es veurà immergit en un triangle de passions mal resoltes que farà aflorar les contradiccions irresolubles de l'ànima humana.
I finalment, a Sant Feliu de Guíxols, a partir d'aquesta setmana podeu gaudir de la campanya gastronòmica del Peixo Palo.
La tradició ens diu que per la Quaresma no podem menjar ni carn ni ou, sinó peix, i el peix més tradicional per la Quaresma és el bacallà. Coincidint que a través del port de Sant Feliu de Guíxols es va introduir el Peixo Palo, actualment la població ha dissenyat aquesta campanya gastronòmica al voltant d'aquest aliment que va ser molt apreciat per mariners i tapers durant el segle XIX. Fins al 29 de març podreu gaudir del Peixo Palo als diversos restaurants que hi participen.
Campanya gastronòmica del Peixo Palo, doncs també a Sant Feliu de Guíxols. I això us ho expliquem el dimarts 20 de febrer del 2018, el mateix dia en què naixia el cantant d'aquesta banda. Estem parlant de Kurt Cobain, el líder dels Nirvana, que naixia, com dèiem, un 20 de febrer, Marc.
L'any 1967 va néixer el líder dels Nirvana a la ciutat d'Aberdeen, una de les poblacions dels Estats Units amb més suïcidis. La seva joventut va estar plena de violència domèstica, alcoholisme, sense feina, drogues. No tenia massa bona relació amb el seu pare i va haver d'abandonar la llar i anar de casa en casa, ja que la seva mare tampoc es podia fer càrrec d'ell. Finalment va ser el germà de la seva mare, en Chuck, qui es va ocupar del cantant. Precisament ell va ser qui li va regalar la seva primera guitarra, on va començar a fer les seves primeres composicions. Llavors va conèixer Chris Novoselic i juntament amb ell i Dave Grohl van crear els Nirvana. El 1989 va arribar la publicació de Bleach, el primer treball del grup, que també va portar les drogues a la vida de Cobain. L'heroïna ajudava a les gires i explicava que li anava molt bé per calmar-li els dolors que patia. Posteriorment arribaria Nevermind, amb el que van arribar a superar els 15 milions de còpies, gràcies a temes com Smells, Lightning Spirit, que va estar prop de 2 anys a la llista de vendes del Regne Unit. El 1992 es va casar amb Courtney Love i poc després va ser hospitalitzat també per la seva addicció a l'heroïna. El 4 de març de 1994 va tornar a ser ingressat a un hospital, en aquest cas en estat de coma, encara que oficialment diuen que va ser un accident per una ingesta de medicaments, en el que molts relaten que era un intent fallit de suïcidi. El 5 d'abril d'aquell mateix any, segons els informes policials, va agafar una escopeta i va anar darrere a l'hivernacle de casa seva, va posar-se l'arma a la boca i es va disparar. Un electricista va trobar una nota de suïcidi dirigida a la seva filla, encara que molts relaten que era un missatge pels seus seguidors i que s'acabava amb un I love you.
Kurt Cobain dels Nirvana, una de les últimes bandes influents de veritat a la història de la música pop. 6 i les 9. Please don't stop the music. canvi radical per explicar-vos que també tal dia com avui va néixer la cantant Rihanna.
La cantant de Barbados va néixer avui fa 30 anys i des del 2005 és una de les artistes pop i rhythm and blues més importants i que més discos ven al llarg dels anys. El seu primer èxit va ser Pon de Replay i des de llavors no ha parat d'aconseguir fama internacional amb temes com Don't Stop the Music, Diamonds, Umbrella, SOS, Work o We Found Love. Ha col·laborat amb artistes i grups com Coldplay, Calvin Harris, Eminem, Drake, Paul McCartney o Ne-Yo. El seu últim treball va ser Enti, editat el 2016.
Stop the Music, una de les cançons de Rihanna, de les conegudes del principi de la vida artística d'aquesta nascuda un 20 de febrer a les Barbados, la Rihanna. Estem a punt d'acabar el programa d'avui. Oh, que ens enganxem. I com sempre fem un últim cop d'ull a l'actualitat del Baix Empordà que us hem anat explicant al llarg del programa. Albert Rosés, president del Club Nàutic Sant Feliu de Guíxols, ha explicat al Supermatí de Ràdio Capital el projecte de construcció d'una marina seca. És el que proposen en demanar la renovació de la concessió de la Generalitat, Dani.
La marina seca és un sistema molt comú als Estats Units, segons explicava Rosés a Ràdio Capital.
Quan els navegants volen sortir, avisen amb un temps requerit no massa llarg, la barca es posa a la seva disposició a l'aigua, ells arriben, gaudeixen del mar, tornen i al tornar la barca es torna a guardar en aquesta marina seca. És a dir, no li toca l'aigua, no li toca el sol.
Val.
La conservació de les embarcacions és molt més barata.
Asseguren que estan oberts a trobar una nova ubicació per construir la marina seca. Originalment pensaven situar-la al gran aparcament on s'organitza el festival Portaferrada, però l'Ajuntament no ho veu amb bons ulls. El govern planteja com a alternativa el varador en carrer, que està a punt de caducar la concessió i ells esperen participar al concurs de l'espai.
Gràcies, Dani, que vagi bé. Fins demà.
Fins demà.
Més notícies que també us hem explicat i que resumim amb Antoni i amb la Sílvia.
La policia de Palafrugell reanima una persona després d'una aturada cardiorrespiratòria. La ràpida intervenció dels agents va poder salvar la vida de l'home de 81 anys. Les maniobres de reanimació es van allargar uns 40 minuts fins que els serveis d'emergència el van poder traslladar fins al Trueta.
Els propietaris del màgic parc de Platja d'Aro reprenen una part de l'activitat en un altre lloc. El saló de joc amb màquines en premi, ruleta i apostes esportives torna a obrir en un nou local situat a l'edifici Millennium, a la mateixa avinguda de S'Agaró. Aquesta és l'única vessant de l'antic complex màgic parc que la família Jofré reactiva.
Atropellen una dona gran a Palafrugell sense conseqüències greus. L'atropellament va passar ahir al carrer Torre Junama. La dona va patir diverses contusions i la van atendre a urgències de Palamós. A Palafrugell hi ha una mitjana de 10 atropellaments l'any.
L'oposició critica que el sanejament del passeig de Tamariu s'ajorni fins a la tardor perquè cap empresa s'ha presentat al concurs. El PSC considera que les obres són imprescindibles. Estaven previstes en el pla director de l'anterior govern que encapçalava el socialista Juli Fernández.
FECOTUR, l'Associació per al Foment del Comerç i el Turisme de Palamós, signa un conveni de col·laboració amb entitats socials. Els comerciants, amb el suport de la Fundació Bimar, destinaran a entitats socials part de la recaptació que tenen en fires i activitats al llarg de l'any.
Palamós descarta de moment reclamar el deute pendent de les escoles bressol. Ho proposava una moció del PSC a l'oposició. El ple ho ha descartat per ara. Una sentència del TSJ reconeix en una trentena d'ajuntaments el dret a rebre les subvencions pendents de la Generalitat des de 2012.
I encara un últim apunt per la previsió del temps, Martí Seguer.
Avui ens aixequem amb el cel força ennuvolat i amb ruixats dispersos que ja estan caient des d'aquesta nit. Durant el matí seguiran caient aquests ruixats i a la tarda s'intensifica el vent de tramuntana que farà alterar la mar i precisament per això el Servei Meteorològic de Catalunya ha activat un avís per vent i per alteració marítima. Les temperatures oscil·laran entre els 5 i els 13 graus. Els propers dies, dimecres, encara amb força núvols que poden deixar alguna gotellada i dijous ambient més fred i amb el cel més clar.
Gràcies a tot l'equip que fa possible aquest programa. Gràcies a totes aquelles persones que ens escolteu per fer-nos confiança. Tornem demà a les 8.
Supermatí. Ràdio Capital de l'Empordà. Miquel 40.